Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Dimarts 29 de novembre del 2022, penúltim Hotel Suís del mes de novembre, del penúltim mes de l'any. Un dimarts de poca actualitat al primer equip del Centre d'Esport Sabadell, amb els dos dies de descans que va donar Gabri a la plantilla. Doncs en aquest dimarts la notícia ha saltat al filial arlequinat. Jordi López no seguirà al capdavant de la nau del B. Una decisió sorprenent, però de mutu acord, segons ha informat el club a les xarxes socials. El tècnic se'n va amb un ascens aclaparador de segona a primera catalana a la butxaca, amb un trofeu com és el de la Copa Catalunya Amateur, però amb el mal regust de les últimes setmanes. Un equip que tenia un objectiu clar, el de pujar a tercera federació, però que en les últimes setmanes feia aigües. 5 jornades seguides sense guanyar i 3 derrotes consecutives havien deixat tocada la moral dels joves futbolistes arlequinats. De seguida, el Sergi Garcés ens en dona més detalls al voltant d'aquesta decisió de Jordi López, però el nou inquilí del Sabadell B de la seva banqueta haurà de debutar dissabte a les 5 al camp de tot un Atlètic Lleida, el líder del grup 2 i ara com ara a 11 punts de diferència d'aquest filial arlequinat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Portugal i Brasil s'han classificat pels vuitens de final del Mundial. Els portuguesos van superar l'Uruguai per 2-0 amb un doblet de Bruno Fernández, mentre que la Canarinha va patir per tombar Suïssa amb una diana de Casemiro en el tram final. Avui es comencen ja a definir tots els grups. A les 4, Equador-Senegal i Països Baixos-Catar a l'A, i al B, Iran-Estats Units i Gales-Anglaterra a les 8. Més coses, la directiva de la Juventus ha dimitit en bloc després que el president Andrea Agnelli estigui sent investigat per falsedat comptable. També ha plegat el vicepresident Pavel Nedved. Ahir va tenir lloc la gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol, en què Alexia Putellas i Marc Cucurella van ser premiats com a millors futbolistes de l'any i Pep Guardiola com a millor entrenador. I en motor, Ferrari ha anunciat la dimissió del seu director de Fórmula 1, Mattia Binotto. Han passat moltes altres coses.
Es comenta la recepció.
De seguida insistim, el Sergi Garcés aquí a l'estudi amb més detalls al voltant d'aquesta destitució de Jordi López. Escoltarem avui, pel que fa al primer equip, Àlex Sala, tota l'actualitat juvenil amb els centrats, ben centrats en el Mercantil, que juga avui a les 8 al camp del juvenil B del Barcelona. Tindrem també un bloc dedicat al futbol sala amb la Copa Catalunya i amb el club El Ático, i rematarem l'Hotel Suís d'avui amb vòlei, amb bàsquet o amb squash.
L'actualitat de la primera ref.
David González, atacant del Numancia, que es perd el que resta de temporada després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll contra el Barça Atlètic, i la nova lluita de poder al Real Murcia. Felipe Moreno ha descartat la seva entrada al club i això pot acabar amb la presidència d'Agustín Ramos a poques hores que es convoqui la junta d'accionistes.
La notícia curiosa.
La llegim al periòdico. La televisió xinesa oculta els aficionats sense mascaretes de 2022, de Qatar 2022, editant les retransmissions per evitar que es vegin plans curts. Quan es mostren imatges de les grades al canal d'esports CCTV5, es passa a mostrar els entrenadors o plans oberts des de darrere de les porteries. A més, no hi ha repeticions en aquest Mundial. Una mesura en plena tensió al país per la política del govern xinès de Covid-0.
De quin partit no estarem pendents?
Del Sassari Torres Fiorenzuola de la Sèrie C italiana, a 2:15 de la tarda.
i a les xarxes socials.
Les mostres de dol per la mort d'en Joan Bru, exjugador de l'handbol Sabadell durant més de 15 anys, entre finals dels 50 i principis dels 70, diu el tuit del Creu Alta, que va desenvolupar un currículum envejable, formant part de l'època més gloriosa de l'entitat. Va ser 12 vegades internacional i com a capità va aixecar, per exemple, el títol de primera divisió de l'any 1968. Descansi en pau.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Una i 9 minuts d'aquest dimarts 29 de novembre del 2022, insistim, el penúltim programa del penúltim mes de l'any, que engeguem com gairebé sempre amb l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, però com dèiem al principi, avui no hi ha actualitat rabiosa del primer equip. Recordem que la plantilla de Gabri García té dos dies de descans després del partit del cap de setmana contra la SD Logroñés, de recuperar el diumenge. Per tant, tant ahir com avui, descans per la plantilla, i a partir de demà a preparar no només el duel contra el Nàstic de Tarragona d'aquest diumenge a les 6 de la tarda, sinó aquesta setmana carregada de partits que se li ve per davant al Centre d'Esport Sabadell, amb el duel entre setmana contra el Real Unión a casa i la visita al Real Murcia del cap de setmana següent. A tot això, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda, Pau.
Hi ha hagut novetats al filial. Avui tot el que dèiem al principi, tota aquesta tensió, tota aquesta informació, actualitat, s'ha centrat en la deu de Jordi López, que ens ha agafat una mica contrapeu, no?
Sí, aquest comunicat, mig matí aproximadament, ara farà un parell d'horetes que el club ho feia oficial, aquest acord de rescissió de contracte, anem a dir-ho així, entre el Centre d'Esports Sabadell i Jordi López, el que havia estat tècnic les últimes temporades d'aquest segon equip a Arlequinat. I com diem, amb aquest comunicat oficial que parla en tot moment de decisió acordada, de decisió compartida, per dir-ho clarament, encara que, i a l'espera de que puguem sentir al llarg de les pròximes hores, segurament el propi protagonista, el Jordi López, en aquest cas, acomiadant-se formalment ja com a exentrenador del Sabadell, el que sí que podem dir és que hem pogut parlar privadament amb ell i no hi haurà cap problema segur en què desvetllem aquesta part de la història o de la intrahistòria. Ens ha comentat el Jordi que la decisió ha estat seva, perquè des d'allà feia temps li era bastant incompatible la feina que realitza, la seva vida professional, amb dirigir aquest Sabadell B, però que en certa manera, mentre els resultats anaven tirant, doncs bé, s'havia pogut anar recolzant ell en el seu cos tècnic, i que això no s'havia notat tant, però que sent conscient i sent, doncs, en aquest sentit, molt curós amb la professió i amb les necessitats de l'equip, diu que ara que les coses no van tan bé, es necessita que algú estigui 100% implicat en la tasca, i que l'equip necessita això, algú que estigui centrat única i exclusivament en el dia a dia, i no pas algú que, per qüestió, insistim, professional, extrafutbolística, doncs havia de deixar masses hores buides, per dir-ho així, el funcionament o l'entrenament de la plantilla arlequinada.
Doncs per això mateix que comentes, per qüestions laborals no el podem escoltar avui.
No ens ha pogut atendre, no,
encara. No ens ha pogut atendre en directe, ho faran en les pròximes hores, i ja sabeu que podeu accedir al web de Ràdio Sabadell, www.radiosabadell.fm, per escoltar les i llegir les declaracions, i evidentment els butlletins de la tarda, el Notícies Vespre, el matinal, el cafè de la ràdio, doncs també podreu escoltar les declaracions i els motius de Jordi López de viva veu. A tot això, clar, ha arribat aquesta decisió en un moment delicat, el que dèiem, pel filial arlequinat.
Sí, són aquestes 5 setmanes que comentava, 5 setmanes sense guanyar, d'un equip que més havia començat amb 3 victòries consecutives, clar, amb un 9-9 que el tornava a situar a la part alta de la classe, amb aquest objectiu de lluitar per l'ascens a Tercera Federació, que semblava, ja sé que era molt d'hora, que semblava ben encaminat, o com a mínim que portava maneres respecte al que va ser un any passat, on realment aquest filial del Sabadell, ho hem de dir així, Pau, s'hi va passejar,
sí, sí,
per
sí,
la categoria, i va aconseguir l'ascens, doncs, sobradament. Va començar molt bé, va arribar a la primera ensopegada i, malauradament, després d'aquells 2 empats consecutius, el partit ajornat contra el Mollerussa per la Copa del Rei dels Lleidatans, tres derrotes seguides ara, l'últim aquest cap de setmana davant el Martinenc a l'Olímpia. Bé, tot aquest escenari, tota aquesta fotografia ha pogut accelerar, com diem, aquesta decisió de Jordi López de presentar la seva dimissió, si vols dir així, o d'arribar a un acord amb el club per rescindir, com comentàvem al principi, el contracte que els vinculava per aquesta temporada 22-23.
Bé, al final el que dèiem, Jordi López, que va arribar en un moment complicat també, en plena pandèmia, amb la temporada de segona catalana, que estava totalment interrompuda, però que marxa amb aquest bagatge, vaja, immillorable, l'ascens a primera catalana, el que deies tu, arrasant per complet, el títol de la Copa Catalunya Amateur. I clar, ara la pregunta és... què passarà, no?, amb la banqueta del Sabadell B, perquè a més no oblidem, i ho dèiem al principi, que qui s'assegui a partir d'ara és que té un os molt dur d'arrossegar, com és debutar al camp del líder.
A casa del líder, sí, d'un Atlètic Lleida que està absolutament intractable, com a mínim en aquest inici de Lliga, juntament amb el Mollerussa, són els dos equips més punters, que ja es presumia això. De fet, el Sabadell B semblava que havia d'estar en aquesta terna per lluitar per l'ascens, recordem, puja directe al primer, aquesta superliga que es genera després...
el segon al cinquè.
Fins al cinquè. Bé, com a mínim aquest segon premi, no?, si no es pot assolir l'objectiu màxim. En tot cas, com diem, marxa amb un currículum immillorable al Rubinenc, al Jordi López, falta veure candidats, aquí es pot obrir molt debat. Ens asseguren des del club que la idea és tancar-ho entre avui i demà, el recanvi, que no volen deixar passar gaires dies més. Segurament, com dius, Pau, provocat tot plegat, perquè malgrat que no hi ha jornada aquest cap de setmana, alguns equips han decidit avançar el partit al pont i no fer pont per darrere, sinó fer-ho al revés, fer pont per darrere i no per davant, com marca la catalana, la federació, i en aquest cas l'Atlètic Lleida Sabadell B és un d'aquests partits que jugarà aquest cap de setmana, insisteixo, tot i que el calendari oficial diu que hi ha descans. Jo m'atreviria a dir, veient el timing amb el qual es juga, que, i a més coneixent qui gestiona l'àrea esportiva i veient algunes decisions que s'han pres aquest any ja, tant amb el primer equip com amb el segon equip, que la solució pot passar per casa. Jo aquí ho deixo, com diria aquell. I si no ho tenen pensat ells, gairebé que els hi dono la idea perquè la deixin aquí també damunt la taula. Jo miraria cap a casa, estem parlant d'una direcció esportiva, no tant amb el Gerard Escoda, però sí amb el Jaume Milà, que recordem, ja es va dir a principi de temporada que faria aquest nexe molt actiu encara entre la primera plantilla i el futbol formatiu i l'obrador, i jo no ho veuria, a títol personal no ho veuria amb els ulls, i dos, no ho descartaria gens ni mica que pugui venir per aquí la solució. A partir d'aquí no sé si he obert una carpeta molt, molt gran o no, però veurem quina és la decisió, o potser directament es busca algú de fora, que entrenadors, com diria aquell, n'hi ha acabats ara mateix.
Sí, sí, sí. Bé, veurem, perquè tindrà una papereta important, que des del club tampoc s'ha negat que l'objectiu d'aquesta temporada pel filial és l'ascens a tercera federació. Parlem també del primer equip del Centre d'Esport Sabadell. Ara, de fet, ens recordava el Sergi Parc des de la redacció, perquè ha fet un tuit al Centre d'Esport Sabadell, que el partit d'aquesta setmana contra el Nàstic de Tarragona, que és diumenge a les 6 de la tarda, es pot veure per Esport 3, i això significa, Sergi Garcés, que aquí aixeca el puny,
sí,
perquè això significa que l'àudio es pot sincronitzar amb...
Ah, pensava que em deies que m'estalviava el viatge a Tarragona. No, això sí, significa
curtet,
que pots veure el partit aquí...
No, és curtet. No, però que l'àudio es pot sincronitzar amb el de Ràdio Sabadell.
Correcte.
I per tant, ens estalviem delays i històries, i podeu posar el mute a la tele.
Que ens perdoni el Jordi Sunyer o el company d'Esport 3 que li toqui el partit, però que la gent vegi el futbol per Esport 3 i l'escolti per Ràdio Sabadell.
I el que dèiem, el primer equip avui, calma.
Sí, 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 com ho apuntaves tu. Segon dia de descans dels que li ha donat Gabri a la plantilla, una plantilla que no tornarà fins demà a la feina per començar a preparar aquesta cita precisament davant el Nàstic de Tarragona, però segon dia de descans després de l'empat de dissabte davant la SD Logroñés. Dia d'estar molt pendent dels lesionats, Pau. De fet, l'actualitat gira al voltant d'aquest capítol, d'aquestes baixes que tindrà Gabri per afrontar el partit de diumenge. Hem de recordar dues, que no són de lesió, sinó de sanció. La d'Armando Corbalán complirà el seu segon partit, segon i últim, partit de sanció després de ser expulsat a la banqueta a Los Pajaritos davant el Numancia. I també complirà partit de sanció en aquest cicle a Udal Vergés. Per la resta, els lesionats, bones notícies, com a mínim que es preveuen en el cas d'Alberto i de Juanmi Carrión. Sembla que tots dos podran estar a disposició del tècnic, no sabem si tota la setmana, però sí amb la mirada molt focalitzada en el partit de diumenge al nou estadi Costa Daurada. Per tant, Alberto i Carrión, insisteixo, a priori, haurien de no tenir massa problemes. Qui queda pendent de proves mèdiques encara i que no se les farà fins demà com a mínim és Adam Gurdjieff, recordem, aquest problema en el lligament lateral del genoll dret del Bierzo, que el deixa, doncs, home, primer, a l'espera de l'abast real de la lesió, i segon, per poc que sigui, jo m'atreviria a dir, Pau, que gairebé baixa segura, a risc d'equivocar-nos, baixa segura de cara a aquest compromís de la 14a jornada. Per tant, aquesta l'hem de tenir més o menys coll avall.
I ja sabem que el calendari ve molt atapeït, que 4 dies després jugues a casa contra el Real Unión, que després te'n vas a l'Enrique Roca de Múrcia...
I que no sé si per aquí va una mica la història, però ja aviso que demà qui sentirem en directe a l'Hotel Suís és Marc Vargas.
Ah, per tant, m'havies espantat ara.
No, o sigui, ho dic perquè crec que en previsió de que el Manresà sigui titular a Tarragona, o no, que això ja ho estic avançant jo i ja m'estic aventurant jo. Però, sí, com sigui, demà a la sala de premsa Miguel Quereda, Marc Vargas, per tant el sentirem aquí en directe, l'escoltarem aquí en directe a l'Hotel Suís.
Pensava que anaves a fer un altre spoiler. De qui sentirem demà aquí a l'Hotel Suís? Però...
No, jo no controlo l'Hotel Suís, això és cosa vostra. Jo controlo la part que em toca a mi.
Després la diem.
Vale.
Vinga, va, avui escoltem protagonista, escoltem Àlex Sala, que la veritat és que ha estat un dels noms més convulsos de les últimes setmanes, sobretot a partir del dia del Sanse, la segona meitat, que no va ser gens afortunada, que va tenir el jugador cedit pel Girona, però és que a més tot es va greujar amb aquelles paraules de Gabri García en roda de premsa. Va tornar, o va comparèixer en aquest cas, el migcampista reconvertit a central en l'últim partit després d'empatar contra l'ESD.
Així és, assenyalat sense dir el seu nom per Gabri, tot i que Gabri va deixar clar que no era qüestió d'assenyalar ningú, sinó de motivar. I sembla que va per bona via això de motivar Àlex Sala, perquè va reaparèixer, com dius, tot i ser suplent a Los Pajaritos davant el Numancia, i reaparèixer com a titular aquest últim partit davant la Societat Deportiva Logroñés. Això sí, tornant a l'11 en una posició ben diferent, perquè el vam veure començar el partit com a central, però central esquerrà, ho dèiem ahir amb el Sergi Parc aquí a l'Hotel Suís, que va ser la part més sorprenent. Després és veritat que a partir del minut 20 aproximadament va continuar clavat en l'eix de la defensa, però en aquest cas ja entre Pelayo i Morgado en una posició molt més centrada. No estàvem acostumats a veure'l tan fixat, sí que a veure'l com es despenjava a vegades per clavar-se allà al mig, però no jugant tan fixa com a central. Però sembla que això ni el va estranyar ni el va deixar desubicat, com a mínim per les seves paraules, i sobretot, si es va notar estrany, encara més es va notar motivat pel fet de tornar a jugar de titular, tornar a tenir aquesta confiança de Gabri, i així ho comentava ell dins de l'estranyesa d'aquesta nova posició.
Contento por la titularidad, 2 partidos que no venía entrando de inicio, pero feliz por volver a jugar, estar con el equipo, y bueno, lo de la posición al final... Me he adaptado bien porque creo que bastante similar con balón a lo que venía haciendo, y sin balón, pues bueno, adaptarme, dejarme ayudar por mis compañeros y bien, me he sentido bien y creo que hemos hecho todo buen partido.
Ningú no ho diria, que es va sentir bé, però és el to que té habitualment Àlex Sala, que ningú no s'estranyi.
Més enllà d'això... De l'escola Andrés Iniesta,
Sí, és veritat que en pilota no varia massa la seva posició, per això que dèiem, Pau, perquè ja l'havien vist algun cop jugant, descarregant, sortint des del darrere, però sí que és veritat que el que va sorprendre és que en tasca defensiva jugués tan fixat com a cinquè home, és a dir, que l'equip defensés també en línia de cinc i no només amb sortida de cinc. Més enllà de l'actuació personal, doncs satisfet en aquest cas per la línia de l'equip, no tant per l'empat, evidentment, pel fet de no poder guanyar, doncs no estava content, però sí per com va estar l'equip en defensa. Recordem que és tot just el tercer partit aquesta temporada que el Sabadell va ser capaç de deixar la porteria a zero. Només havia succeït, com recordàvem ahir, davant el Cornellà i davant el Calahorra. Curiosament, ara amb el Logroñés, els tres partits a casa, eh? Fora de casa, això encara no ha succeït. Però va fallar el que fins ara estava sent un dels punts forts de l'equip. Teníem un equip que de mig camp en endavant sempre generava moltes ocasions, o un bon número d'ocasions com a mínim, per veure porteria. S'havia vist porteria pràcticament a tots els enfrontaments. Va arribar aquest enfrontament, aquest primer empat a zero de la temporada amb el Sabadell com a protagonista, i en aquest cas, doncs, Àlex Sala excusant o disculpant els seus companys més ofensius.
Creo que al final hay días que las cosas salen mejor, hay días que no, y bueno, los jugadores de arriba son muy determinantes y al final es normal que algún día no estén tan finos como habitualmente, pero creo que hemos hecho buen partido. La primera parte igual no tanto con balón, pero me quedo con el buen partido que hemos hecho y nos ha faltado el gol, pero lo he visto muy bien.
Doncs veia també bé a l'equip Àlex Sala, un Àlex Sala també, Sergi, que per rematar-ho va parlar d'un aspecte que ens hi vam referir durant la transmi, que ahir també vam debatre una estona al Tribuna Preferent, que és el mal estat de la gespa de l'estadi.
Sí, i insistim, encara que algú ara ja no ho recordi, un estat de la gespa que ha millorat respecte al partit contra el Sanse. Tampoc no era difícil, perquè veníem d'una platja, ara mateix com a mínim es veu oberta en algunes zones, tot i que, torno a fer la broma, per tercer dia gairebé consecutiu, semblava que per alguns moments havia passat un tractor i havia deixat trilladet al camp, però ben trillat.
Una moto.
Com si hagués fet d'una collita. Sí, una moto, com la d'en Gordiel i els amics de Cerva. Però bromes al marge, és evident que l'estat de la gespa preocupa i molt, sobretot per un equip que vol oferir, per un equip que vol construir com és la idea inicial del Centre d'Esports Sabadell de Gabri, i que això es nota i es pateix. I ahir Àlex Sala, o bé, ahir Gabri, el sentíem recordar el missatge de no és una excusa, però, doncs bé, Àlex Sala pel mateix camí. No és una excusa, però la gespa...
¿Qué te voy a decir? No está como nosotros queremos que esté y como nos ayudaría a jugar al juego que hacemos nosotros, pero bueno, al final no lo podemos controlar nosotros y nos tenemos que adaptar.
Doncs, més clar, l'aigua. Incontrolable ara mateix aquest aspecte, però quan el Sabadell és cert que també s'ha trobat catifes, em ve al cap, evidentment, l'exemple més clar, que és el dia del Barça Atlètic. És un equip que, si la gespa està en bones condicions, doncs es troba encara millor. L'agenda, per acabar-ho de rematar,
sí,
Sergi.
Sí, de tota manera, un mal de cap que crec que ens durarà com a mínim fins a l'últim partit del 2022 a casa, que recordem més la setmana que ve, dijous dia 8, festiu, dins d'aquest pont llarg, aqueducte per alguns del mes de desembre.
Alguns afortunats.
Els que puguin. El dijous hi ha futbol a l'estadi, com diem, molt em temo, Pau, que haurà millorat una mica més, si el fred i això ho permet, però que continuarem veient un aspecte complicat davant del Real Unión. En tot cas, abans toca visitar Tarragona, abans toca visitar aquest nou estadi Costa Daurada, com és rebatejat ara publicitàriament a l'estadi del Nàstic, un camp sempre complicat, aquest de Tarragona. La veritat és que la història recent no juga massa a favor del Sabadell, i un partit, el de diumenge, que es començarà a preparar, com dèiem, demà, sessió, si no hi ha canvis, a Olímpia. Ja s'entrenarà per primera vegada aquesta setmana l'equip de Gabri. Pel que fa al partit, ja ho has dit tu, diumenge a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, i amb el so sincronitzat amb els companys d'Esport 3.
Doncs demà escoltarem Marc Vargas, també alguna sorpreseta per començar a fer bullir l'olla al voltant d'aquesta prèvia del Nàstic Sabadell de diumenge a les 6. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Quinto! Tira-me-la!
I un dia més us recordem que ja ha tornat el Quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la ràdio, aquí a Ràdio Sabadell, el segon Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. que us estem preparant un munt de regals, que hi haurà premis pel quinto, per la plena, i que el mecanisme és molt, 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 molt fàcil, que només heu de passar per aquí per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig número 18, en horari de recepció, de dilluns a divendres de 9 del matí a 5 de la tarda, recollir, demanar el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem! El quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Les tradicions aquí a casa, Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I obrim ara bloc juvenil aquí a l'Hotel Suís, quan falten 2 minuts per arribar al punt de 2:15, a Divisió d'Honor. El centre d'esports ha tallat d'arrel la mala dinàmica de les últimes setmanes, amb aquelles 3 derrotes consecutives doloroses, a més, i un punt dels últims 12, amb una golejada balsàmica per 1-4 al camp del Cué, l'Europa. Els de Marc Nomen, a més, van tenir un dia força plàcid i al descans ja dominaven per 0-2, amb un gol en pròpia porteria dels escapulats i un altre de Daniel Castells al límit d'aquest primer temps.
Doncs el gol va ser l'estratègia, de corna. No sóc el més alt, però bueno, em va arribar allí i mira, la vaig ficar. I molt, perquè sobretot no estàvem jugant tan malament com els resultats demostraven i sobretot pels ànims de l'equip eren molt importants aquests 3 punts.
De les acaballes del segon temps, del 77 al 85, Xiao Ke va fer el tercer, l'Europa va retallar diferències amb un altre gol en pròpia i Gerard Rodríguez va segellar aquesta golejada arlequinada. I si la setmana passada dèiem que s'havia obert un forat perillós de 7 punts amb la meitat alta de la taula, doncs la jornada ha estat rodona perquè han perdut els 3 equips que hi havia per sobre i ara aquesta escletxa del juvenil A, que segueix novè, amb el Mallorca s'ha reduït a només 4 punts. El següent compromís serà el derbi arlequinat a Olímpia dissabte a les 5 contra l'Ebro. I un grau per sota Lliga Nacional. Avui a les 8 del vespre hi ha partidàs a la ciutat esportiva Joan Gamper entre el juvenil B del Barça i el Mercantil, amb el qual es tanca la desena jornada al grup 7. Els mercantilistes buscaran mantenir-se com a únic equip invicte, però davant hi haurà un dels conjunts sobre el paper amb més potencial del grup, però que és setè amb un punt menys. Miguel Expósito, jugador del Mercantil, assegura que és un partit on han de sortir encara més concentrats.
És un duel molt important perquè en aquest partit marcarem el nostre nivell de concentració i com és un filial i sobretot perquè és el Barça tindrem més ganes per treure-li els 3 punts al seu camp i guanyar-li.
2:15 en directe a l'Hotel Suís. Per completar aquesta prèvia podem saludar l'entrenador del Mercantil, el Marc Xalabarder. Marc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé,
moltes ganes del partit aquesta tarda.
Això t'anava a dir, que horari poc habitual, dia poc habitual, però fent el símil com si fos un partit de Champions o un partit de Mundial ara mateix, no?
Sí, exactament. Bueno, el Barça tenia diversos jugadors en la selecció espanyola aquest cap de setmana, també tenia diverses baixes i ens ho van demanar i com que si haguéssim estat al seu lloc també ens hagués agradat que ens haguessin suspès, doncs així ho vam fer.
De moment van aquestes 9 jornades que explicàvem ara sense conèixer la derrota, el grup 7 de Lliga Nacional. Aquest d'avui, d'aquest vespre, és un test d'aquells de molta força i de molta resistència, no?
Sí, sobretot pel rival i més tenint en compte que anem a un camp molt difícil de sumar els 3 punts que al cap i a la fi és l'objectiu.
També ens deia el Miguel Expósito, que ara l'escoltàvem, que espera un Barça bé avui, dominador de la pilota, però que l'equip, que el Mercantil, no renunciarà a pressionar a dalt. No sé si és així, si el míster té aquesta idea avui.
Sí, tenim molt clar el plantejament del partit. Sabem que és un equip, no? I el camp al qual juguem doncs, també condiciona amb moltes coses el plantejament que puguem plantejar. Però sí, tenim les idees molt clares, sabem els seus punts forts, sabem els seus punts dèbils i intentarem aprofitar-los al màxim.
Ara mateix també, Marc, sou quarts a la taula, però els altres rivals, els altres A d'aquest grup, també comencen a pressionar, no? Que el Nàstic Manresa ha guanyat aquesta jornada i és segon amb un punt més, que el Gavà també ha guanyat i té els mateixos punts, per tant, ficant aquí una mica de pressió, no?, els rivals.
Bueno, nosaltres sempre anem jornada rere jornada, ens centrem poquet en el que fan la resta. Entenem que si fem una bona temporada, al final, quan acabi tot, doncs la classificació sempre posa a cadascú el lloc que mereix. Per tant, òbviament, no? que els rivals van apretant, que la gent de baix també va puntuant, és una categoria molt igualada. Ho sabem, però nosaltres ens centrem en el nostre i en fer un partit el millor possible avui al camp del Barça que ens permeti sumar els 3 punts.
Sí que és veritat que la classificació potser sorprèn una mica, no? Com havia estat històricament la Lliga Nacional, veure que de moment ni l'Espanyol B ni el Barça B encapçalen la taula, no? Que al final està allà el Cornellà, que esteu vosaltres, que està el Nàstic Manresa. És un any una mica atípic, no?
Sí, històricament no sé com ha anat ben bé el tema durant el transcurs de la Lliga. El que sí que sé que ara aquestes últimes jornades, tant Barça com Espanyol com Girona, no? Aquests filials que a priori sempre és potents, inclús l'Adam, van sumant més punts, ja s'estan adaptant a la categoria, al final és gent que són més petits que la resta, hi ha un any, dos de diferència, no? Amb els As, llavors, bueno, és normal que tinguin aquest procés d'adaptació les primeres jornades, però ara sembla, no?, que ja comencen a rotllar i que comencen a guanyar, no?, aquelles posicions que per club i per entitat han d'estar.
A tot això, Marc, el partit en directe per Barça TV, que és una altra motivació extra, no?, al cap i a la fi, també, poder seguir-lo per la televisió.
Sí, exacte, jo crec que és un premi pels nanos, no només pels d'aquest any que formen la plantilla, sinó per tot el club i sobretot pels de la temporada passada, no?, que gràcies a ells doncs avui ens permet el luxe d'anar al camp del Barça amb un horari, com comentaves abans, no?, de Mundial, de Champions, i a més que sigui televisat, així que molt contents i amb molta motivació.
Doncs Marc Xalabarder, tècnic d'aquest juvenil del Mercantil, molta sort aquest vespre a les 8 en aquest duel que tanca la desena jornada de la Lliga Nacional Juvenil, el grup 7, entre el Barça B i el juvenil B del Barça i vosaltres. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Això pel que fa al Mercantil. Per la seva part, el juvenil B del Sabadell va jugar aquest darrer cap de setmana també contra el CUE, però va fer un pas enrere en les seves aspiracions d'enganxar-se al tren de la part alta. Els de Conrad García van perdre 1-3 a Olímpia contra un Lleida Esportiu que només havia sumat un punt fins al moment. A la mitja part, el marcador ja era de 0-2 i malgrat que Joan Pubill va retallar diferències a l'inici de la segona, els de la Terra Ferma van sentenciar en l'afegit. El tècnic reconeix que van cometre errades imperdonables.
Bueno, en aquesta lliga sabem que pots guanyar tothom i pots perdre contra tothom. És una cosa que ja havíem avisat durant la setmana i ho teníem prou clar, però vam tornar a pecar d'errors greus a la nostra àrea que ens van condemnar a caure i perdre els 3 punts.
El juvenil B Arlequinat és desè amb 13 punts, 4 per sobre del descens. L'onzena jornada, per cert, serà força estranya, ara com comentàvem amb el Sergi Garcés, perquè queda dividida pel pont. 4 partits es juguen aquest cap de setmana, entre els quals el martinenc Sabadell, dissabte a les 6, mentre que el Mercantil, que abans té aquest compromís, insistim, a Can Barça, ho farà el cap de setmana següent contra el Nàstic Manresa, en un autèntic partidàs també al municipal de Raona Marinals, Joan Murt. 5 minuts clavats per sobre del punt de 2:15, aturada per la publicitat, i a la tornada un extens bloc de futbol sala, però també, per exemple, vòlei o bàsquet.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Vinga, va, que estem de tornada aquí a l'Hotel Suís, 29 de novembre de 2022, en directe fent ràdio i fent esports a la 94.6. Obrim ara bloc de futbol sala perquè hi ha hagut doble derrota a la segona B masculina aquest passat cap de setmana amb les desfetes tant del Natació Sabadell com de l'Escola Pia a domicili. Els escolapis, de fet, han caigut a zona de descens després de perdre a la pista del Barceloneta per 3-2. Situació més aviat preocupant pels de Pedro Donoso, que no troben la manera d'encadenar bons resultats aquesta temporada i que ara, a més, s'han vist superats a la classificació, per exemple, pel mateix conjunt mariner. Tot i ser antepenúltims a la taula, Oriol Comadran, jugador de l'equip, demana no fer-ne un gran massa.
Sabem que la classificació no està com ens agradaria, estem a baix, però igual que estem a baix, aquí aquest any guanyant un partit i empatant el següent, puntuant dues setmanes seguides, ja et poses en unes posicions més agradables. Llavors, bueno, tenim a baix ja equips que creiem que tampoc haurien d'estar, a poc a poc sí que és veritat que la classificació es va definint més, i que ja toca sortir de la situació, però tampoc estem... Lògicament, la preocupació hi és, però tampoc estem en un moment de dir, ostres, estem en un moment de vida o mort, o que la preocupació sigui extrema.
Més enllà de la derrota, per cert, el partit va estar marcat per la forta polèmica arbitral. Arnau Graell i el físio de l'equip, el Joan Bartrolí, van acabar expulsats i l'acte també va recollir greus insults de l'afició local cap a la banqueta Escolàpia. Més tranquil, en aquest sentit, va ser el partit del club a la pista del Bellsport, l'Hospitalet, però els nedadors tampoc van poder esgarrapar res contra el segon classificat. 5-2 va ser el resultat final, primera derrota, per cert, forana de la temporada pels d'Adri Sánchez, i això que el Natació Sabadell es va posar 0-2 a favor a la primera meitat, a diferència dels anteriors partits. Quim Gassó, jugador de l'equip i ex precisament dels riberencs, explica tots els contrastos que estan vivint jornada rere jornada.
Va com va, vull dir, els primers tres partits que aquí no hem començat guanyant i ens els van acabar empatant els tres, i ara havíem agafat aquesta ratxa com començava a menys els partits i és veritat que ho vam corregir, però se'ns van escapar altres coses que al final és el que dona els tres punts i el que se'ns va escapar.
Això pel que fa a la segona B, però des de fa uns dies que ha entrat en escena també la Copa Catalunya, amb nombrosa representació de la ciutat, tant en categoria masculina com femenina. El Sergi Parc ens posa al dia amb aquest informe juntament amb la Núria Garcia i amb tot el muntatge del Toni González. La Copa Catalunya de Futbol Sala, una competició que sempre desperta passions quan arriba a la seva fase final, ja està en marxa. L'any passat, per exemple, el Natació Sabadell va somiar amb arribar a la final a 4, però s'hi va quedar a les portes, a la darrera eliminatòria a Cerdanyola. O l'Escola Pia, fa uns anys, sí que va tocar la glòria, bregant-se al Palau Blaugrana amb l'Indústries. Encetem el repàs d'aquesta Copa Catalunya 22-23 amb els equips masculins.
Els equips de segona B.
Els esmentats Futsal Pia i Club no entraran a escena fins a la tercera ronda, així que encara caldrà esperar una mica per veure'ls en acció.
Equips de Divisió d'Honor Catalana.
I tenim el grup Arraona Nou Escorial a la màxima categoria territorial i per això juga directament a la segona ronda en aquest cas. Els arraonistes ja coneixen rival. Serà el Can Cuiàs Montcadenc de segona catalana.
Resta d'equips masculins.
El mateix Can Cuiàs, de fet, va eliminar la setmana passada els franciscans de Sabadell, imposant-se 3-6 al Col·legi Sant Francesc, així que ja hem perdut un equip pel camí. D'altra banda, vam tenir fa uns dies derbi Oar Gràcia El Ático, amb el resultat final de 2-3. L'equip groc i negre jugarà la segona eliminatòria a casa contra el Castellà de Tercera Nacional. I finalment hi ha també el Calllón, que juga a Punteu avui a 11:15 de la nit a Sol i Pedrís davant el Penya Barça Barberà del Vallès en primera ronda.
Categoria femenina.
Anem ara amb les dones. El Futbol Sala Sabadell femení, el màxim representant de la ciutat, entra directament a la segona ronda i ja està a l'espera de rival. I atenció, l'únic club d'aquí que tenia participació tant en categoria masculina com femenina és El Ático. Diem tenia perquè els homes, com explicàvem, van aconseguir passar ronda, però les dones no van tenir opcions. Ahir, a l'estrena, caient per 0-5 contra el Sant Quirze. Doncs això, i saludem en directe a l'Andreu Tamayo, membre de la Junta i capità de l'equip masculí de l'Ático. Què tal, Andreu, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No va poder ser pel l'equip femení, com hem escoltat ara, que no va tenir opcions contra el Sant Quirze. Al final va passar a Sol i Pedrís potser aquesta diferència de categoria, no? Ella és a segona catalana i el Sant Quirze a primera.
Sinó que el Sant Quirze es veia un equip molt més rodat, més treballat. El nostre equip l'hem juntat nou aquest any, el femení debutava aquest any en Copa, i d'altres maneres, el resultat, molt content del nostre equip femení i amb orgull a seguir a la Lliga, intentar-ho l'any que ve cop un altre cop.
L'alegria sí que la vau poder donar vosaltres, no? El masculí amb aquesta victòria per 2-3, una gran fita per vosaltres, a més en un duel local contra l'Oar Gràcia, imagino que amb molta satisfacció, no?, per haver passat de ronda.
Sí, molt contents per passar, a priori nosaltres érem el rival fort, que som d'una categoria més, però el partit la veritat que va ser molt difícil i al final vam aconseguir que es decantés al nostre favor i ara esperar el partit contra el Castellà, que serà ben difícil.
Aquest serà més complicat, no?
Al final. Sí, es preveu complicat, però bueno, amb il·lusió i amb confiança i ganes i intenta passar de ronda.
A tot això, l'equip masculí el teniu a segona catalana també, com el femení, ara ho dèiem, no? Us enfronteu a tot un tercera com és el Castellà. No sé si dir i etiquetar-lo com un dels partits més importants de la vostra curta història.
Bueno, sí, probablement és el rival més fort, sens dubte, que ens hem enfrontat en els dos anys, bueno, any i mig que portem en aquesta aventura, però bueno, el nostre objectiu és la Lliga i seguir centrats en la nostra feina i al final el partit contra el Castellà arriba a ser un premi i intentarem per treure el millor resultat possible, però bueno, disfrutar-ho i poc més.
És que al final estem parlant també, Andreu, d'un club que va néixer tot just l'any passat. No sé com es va donar tot aquest procés de creació, com va anar?
Bueno, bàsicament hem format el club gent que portem tota la vida jugant junts des de petits i ens trobàvem en diferents clubs d'aquí de Sabadell i vam decidir pues, bueno, unificar un projecte i tirar-ho endavant i a l'inici no pensàvem que arribaríem a aconseguir les fites que hem aconseguit a la temporada passada com el que estem aconseguint aquest any amb quatre equips ja al club i molt contents i amb molta il·lusió i rodejats de gent que fa una feina increïble, la veritat.
I segurament la pregunta del milió, el nom de l'Àtico?
Bueno, bàsicament ens reunim la part forta del club a un pis que és un àtic i d'aquí va sortir el nom de l'Àtico.
I l'altra pregunta també, no sé si tant del milió o no, però el tema d'utilitzar els colors groc i negre?
Bueno, bàsicament buscàvem diferenciar-nos quan vam iniciar el projecte de la resta de clubs de Sabadell. Tenia el verd la Pia, el club el blau i blanc, etc. i no vam trobar ningú club que s'identifiqués amb el groc i amb el negre. I ho vam tirar endavant, i la veritat que contents amb la decisió presa en el seu moment.
Ara parlaves aquí també, Andreu, d'aquests quatre equips, que teniu dos sèniors masculins, un de femení i un juvenil masculí. No sé si la idea de cara al futur és poder créixer a la base, o quins són els plans de futur que teniu com a junta?
Sí, volem anar any a any, perquè la veritat que no és gens fàcil, però sí, la idea de l'any que ve és fer focus en aconseguir una base i començar a ampliar equips per ampliar la família i que la gent sàpiga el que és l'Àtico, que la gent que està dintre està molt contenta de formar-ne part.
I parlaves també de la Lliga, no? que l'objectiu prioritari principal d'aquest sènior masculí és la Lliga. No sé si també amb la idea, entre sella i sella, d'intentar aconseguir un nou ascens.
Sí, després dels resultats de l'any passat era molt difícil replicar-ho aquest any, una categoria més difícil, que la veritat que ens ha trucat un grup on hi ha equips molt forts i bueno, que fan les coses bastant bé i l'objectiu segueix sent pujar, tot i que aquest inici ha sigut una mica regular i hem perdut contra els dos rivals de dalt, que eren duels directes, i bueno, ara toca remar, corregir i seguir sumant per intentar final de temporada estar en situació de poder lluitar per ascendir.
Doncs Andreu Tamayo, capità del masculí, membre de la junta d'aquest Atlético, felicitats per aquesta estrena, per aquesta posada en escena a la Copa Catalunya, per avançar ronda amb el masculí, també per aquesta participació amb el femení, i seguirem també de ben a prop les vostres evolucions i a veure també aquesta eliminatòria, si podeu donar la campanada contra el Castellà. Que vagi molt bé.
Ho intentaré, moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Va, que us hem de recordar que ha tornat el quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, aquesta tradició popular a la nostra ciutat i que arriba també a la vostra ràdio, el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Que tenim una cistella de regals, que vaja, que hi haurà premis pel quinto, que hi haurà premis també per la plena, i que només heu de passar per aquí, per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig, número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem! El quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Les tradicions a Ràdio Sabadell.
Quinto!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que hem superat ja el punt de 3/4 de dues, que ens queden 13 minuts i mig per acabar el programa i que hem de parlar ara amb l'home pavellons del club, Oriol Ferran. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Tarda intensa, eh? La que vas viure dissabte als pavellons del Club Natació Sabadell, on van jugar els dos sèniors de voleibol i també el masculí de bàsquet. Allà vas poder passar la tarda veient aquests partits. Com va anar la cosa?
Pues molt entretinguda, la veritat. Comencem, si et sembla, repassant el que va ser voleibolísticament parlant, perquè es van viure dos duels molt interessants a les naus. Els primers en jugar van ser els nois de Roberto Pozzato, que rebien el penúltim classificat, el Club Voleibol Zaragoza, que només havia aconseguit una victòria en el que portem de Lliga.
I et pregunto també com va anar el partit, perquè em sembla que no va ser tan fàcil, això sí, com fins i tot vaticinaven els mateixos protagonistes a la prèvia, no?
Exacte, els nadadors van començar l'enfrontament molt connectats i es van adjudicar els dos primers sets per uns clars 25-15 i 25-18, i a partir d'allà tot es va torçar. El Sabadell va començar a cometre errades i els aragonesos ho van aprofitar per enganxar-se al marcador, adjudicant-se el tercer set per 23-25 i posant-se 15-20 al quart. Quan semblava que forçarien el tie-break, l'equip de Pozzato va remuntar l'enfrontament i es va acabar enduent al quart i definitiu set per 25-22. Camilo Caro, jugador del club, felicitava el rival per haver plantat cara.
Bueno, sí, la veritat és que havíem començat molt bé, teníem la idea de joc molt clara i realment, com bé has dit, els primers dos sets ha sortit força fàcil i no sé si el tercer set ens hem relaxat, ens hem quedat sense forces o què, però bueno, Saragossa també, felicitar-los perquè és un equip que lluita molt, no s'han donat per vençuts i quan nosaltres hem afluixat una mica, pues, ells han seguit apretant i s'han endut el tercer set i bueno, al final el quart set també pintava força malament, però bueno, hem aconseguit apretar l'últim esforç i ens hem endut 25-22.
El Natació Sabadell es troba a mitja taula de la Superliga 2 amb 4 victòries i 4 derrotes i s'allunya cada cop més de la zona de descens.
Doncs després del partit, l'Oriol Ferran va poder parlar una estona també amb el tècnic del masculí del club, el Roberto Pozzato.
Doncs vinga, estem aquí amb Roberto Pozzato després de la victòria per 3-1 del Club Natació Sabadell contra el Club Voleibol Zaragoza. Heu guanyat, però has patit en algun moment per deixar que mani que sigui un punt per guanyar 3-2?
Sí, bueno, he patit bastant, segons set. El quart set anàvem perdent bastant, de forma bastant contundent i, ostres, jo estava segur d'arribar al tebre. Per sort, bueno, hem sabut, bueno, concentrar-se una mica més perquè hi ha hagut molt problema de concentració en aquest partit.
Perquè els dos primers sets els guanyeu amb facilitat, el primer, si no m'equivoco, 14 o 15.
14.
El tercer set us en va totalment, acabeu perdent.
Sí.
I fins i tot el quart set el comenceu perdent de bastant. Ha sigut una desconnexió de l'equip o a què es deu aquests dos sets que gairebé regaleu a Saragossa?
Sí, jo crec que ha sigut un... Bueno, per nostra part sí, ha sigut una falta de concentració. Alguna vegada passa en aquests partits que sembla que siguem fàcil i després comencem a sumar errors i, bueno, i al final, clar, quan l'altre equip ha vist que podia lluitar pel partit, i llavors, bueno, ja quan arriben a aquest punt és complicat, sortir.
És difícil encadenar a bones dinàmiques dintre d'un mateix set fallant tants saques?
Aquesta és una bona pregunta, eh? No sé. Jo no m'ho explico, però... Bueno, el fet que el saque, bueno, destrueix una mica la dinàmica del joc i llavors fallar tants saques és desesperant, eh? I llavors, quan l'equip està desesperat, és bastant difícil mantenir la concentració i poder agafar el ritme una altra vegada.
4 victòries ja heu aconseguit en aquesta Superliga 2. Comenceu a mirar cap a la part alta o...?
Bueno, nosaltres, de moment, i el partit d'avui ha sigut un exemple perfecte, mirem cap a dins, perquè victòries són victòries, no mirem ni cap a dalt ni cap a baix, mirem a solucionar coses que encara falta per treballar.
Tot i així, segueixes podent donar minuts als joves i que creixi. És la part important de la temporada, ara que matemàticament, òbviament, no, però si virtualment la salvació està aconseguida. La part important de la temporada és donar minuts a tots aquests nens joves ja que van guanyant minuts.
Sí, bueno, jo ho vaig dir des del principi. Aquest és un equip que va fer part d'un projecte de formació de joves talents. Llavors, clar, tots els minuts que podem donar-li a aquests joves fa part del treball de l'equip de sènior.
Doncs moltes gràcies, Roberto, que vagi molt bé aquesta setmana.
Vinga, gràcies a tu. Adéu.
Doncs les paraules de Roberto Pozzato, l'equip masculí del Club Oriol. Li queden tres partits abans de l'aturada nadalenca. El primer aquest dissabte a la pista del Roquetes, també equip de mitja taula, i l'equip femení a tot això, que dirigeix Xavi Perales, no va poder donar la sorpresa i va caure contra les segones classificades, el Ramon Soler de l'Hospitalet.
Les nadadores, però, van poder esgarrapar un punt al forçar el 5-7 després de remuntar el 0-2 inicial. Les de Perales van saber sobreposar-se al resultat advers i es van adjudicar el tercer i el quart set per un doble 26-24. El tiebreak, però, les de l'Hospitalet van agafar des de l'inici una rinda de 4 punts que ja no van deixar escapar i se'l van endur finalment per 11-15. Anna Carrascosa, capitana de l'equip, creu que s'ha de valorar el punt aconseguit.
Contenta, et podria dir, perquè hem tingut un molt mal inici i al final crec que hem sabut remuntar. És un rival fort de la part alta i, per tant, era un rival que havíem d'enfrontar des del minut zero. El fet de no començar des del minut zero ha fet que a l'aconseguir el 3-2, un puntet, sàpiga a victòria.
Després d'enfrontar-se a les dues primeres classificades, el Natació Sabadell tindrà un partit a priori més assequible aquest cap de setmana contra el voleibol Bunyola mallorquí. En un principi el partit s'havia de disputar a les Illes Balears, però a causa dels costos del desplaçament, que coincideix amb el pont de la Constitució, les mallorquines han acceptat viatjar elles a Sabadell. Tot i veure's les cares amb les últimes classificades, Perales creu que no serà un partit fàcil.
Yo creo que en esta categoría, en este nivel, no hay que dormirse ni dar todo por sentado. Así que estaría bien poder afianzar lo que fuimos haciendo hoy, el próximo fin de semana, poder rotar a mayor cantidad de jugadoras, para poder tener un poquito más de intensidad en todo el equipo, ¿no? Siempre la que tiene más puntos dentro del campo va a tener un poquito más de intensidad que la que por ahí no está participando tanto. Entonces, bueno, a ver cómo tenemos este cierre de la primera fase.
Les nadadores es troben a la meitat de la taula de Primera Nacional amb 10 punts.
Doncs estarem atents al cap de setmana als sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell, com també ho estarem del masculí de bàsquet, que va aconseguir una victòria de mèrit a Copa de Catalunya contra el tercer classificat, contra l'Artés.
A més, Pau, com és l'esport que el Sabadell, que arribava al partit amb només una victòria dels últims 4 partits, s'enfrontava al fins llavors tercer classificat i que només havia perdut un enfrontament dels últims 5. I trencant tots els pronòstics possibles, els de Jonathan Ramírez van guanyar de 17 punts, 83-66, en un partit, podríem dir, fins i tot còmode. Per Emmanuel Reyes, màxim anotador del partit amb 17 punts, la clau va ser la intensitat.
Porque sabíamos contra quién nos enfrentábamos, que era un rival que sabe jugar, ya mucho tiempo jugando juntos, pero nosotros sabíamos las faenas que teníamos que hacer, que era salir intenso y mantener la intensidad todo el rato. En el momento que bajáramos, ese equipo se podía despegar y al final mantuvimos y nos despegamos, nos fuimos nosotros y ese ha sido el resultado, todo ha sido seguido.
El club es arrafà una mica de la mala dinàmica que encadenava i se situa amb 5 victòries i 4 derrotes.
A més, amb les dues últimes desfetes a casa, als pavellons del club. Va ser una tarda profitosa per l'Oriol Ferran, que en acabar el partit també va poder parlar uns minuts amb el tècnic d'aquest sènior masculí de bàsquet del club, el Jonathan Ramírez. L'escoltem.
Amb Jonathan Ramírez, després de la victòria del Club Natació Sabadell de bàsquet contra l'Artés per 83-66, us enfrontàveu als tercers classificats. Heu tret un partit més còmode del que us esperàveu?
Bueno, tenia la intenció de competir, després de la setmana passada, doncs, bueno, que va ser un partit una miqueta així, vale? Teníem un dels jugadors importants també sancionat. Bueno, la nostra idea era competir, vale? És a dir, teníem preparat un pla de partit que a veure si ens sortia, ens ha sortit bé, vale? És a dir, a partir d'aquí, doncs, bueno, molt content pels avis, la veritat.
Heu començat amb un parcial ja bastant ampli i heu administrat la renda durant el que ha quedat el partit. Així que en algun moment potser s'han acostat, però al final s'ha guanyat amb comoditat.
Sí, som un equip que necessitem defensar molt, vale? És a dir, tenim problemes al rebot, sobretot molt defensiu, i quan aconseguim defensar bé i podem córrer, bueno, com la majoria d'aquí, ens sentim molt, molt còmodes, i bueno, hi ha hagut molta gent que ha pogut aportar, vale? Que és molt important per nosaltres també, així que bueno, sí, podríem dir que al final de partida ha sigut una mica més còmode del que teníem pensat, segurament.
Avui, més de 6 jugadors han acabat amb més de 10 punts. És necessari anar sumant gent al bloc i, sobretot, anotar fàcil per arribar als trams final del partit, com tu dius, per gestionar-los de manera més còmoda?
Sí, nosaltres ja et dic, venim d'una dinàmica dels últims 4 partits que hem guanyat un, vale? Hem passat d'un 4-1, 4-1 a 1-4, necessitàvem retornar una altra vegada a la nostra identitat. I crec que, bueno, jo crec que això, sumar molts jugadors al final és complicat de cara a l'altre equip, com fa l'Artés, vale? Que té jugadors molt repartits. Bueno, crec que avui ens ha sortit a nosaltres més cara, però bueno, això ja sap com va.
Ara esteu amb 5 victòries, 4 derrotes a la classificació. És un moment, com deies tu, per trencar la dinàmica aquesta negativa que portava una miqueta i tornar a enganxar el bon camí, com veu començar?
Sí, jo crec que sí. És a dir, és un equip nou també aquest any, hem canviat bastantes peces. Bueno, jo crec que el nano està fent un bon treball, però bueno, clar, quan no guanyes, al final tot va una miqueta Norris, no? És a dir, però bueno, estem contents per la feina, tampoc la nostra idea no és pujar a EVA, saps dir, sinó que intentar salvar la categoria, i crec que, bueno, en aquest sentit, crec que anem a bon camí.
Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Doncs les paraules de Jonathan Ramírez, en aquest cas, Oriol, no sé què li espera també al club ara en els, aquest cap de setmana.
Sí, bé, s'enfrontarà aquest cap de setmana a les seccions esportives espanyol, que és el màxim perseguidor dels sabadellencs amb una derrota menys, és a dir, amb 5-3, ja que demà al vespre juga el seu partit endarrerit de la jornada contra el CUE.
Doncs veurem si li afecta també o no aquest calendari atapeït en una classificació del grup 2 de la Copa Catalunya, que també està molt atapeïda pel que fa a aquesta part alta. Oriol Ferran, gràcies.
Que vagi molt bé, Pau.
Fem un apunt també d'esquaix abans d'acabar, perquè Iker Pajares ha avançat als vuitens de final de l'Open Internacional de Hong Kong en el seu debut al continent asiàtic. L'esquaixista sabadellenc s'ha desfet per la via ràpida aquest matí del colombià Juan Camilo Vargas, superant-lo per 11-6 i un doble 11-5 en 39 minuts. El seu pròxim rival, demà a les 12 del migdia hora d'aquí, serà l'egipci Mazen Hesham, que és el sisè cap de sèrie d'aquest torneig categoria platí. Recordem, un dels grans slam de l'esquash i en el qual Pajares hi reapareix després de superar la segona lesió en aquest 2022. Per tant, pendents de Iker Pajares en el seu segon partit a l'Open Internacional de Hong Kong. Queda minut llarg, gairebé dos, per repassar el menú que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís. Com ha explicat abans el Sergi Garcés, escoltarem en directe la roda de premsa de Marc Vargas, lateral dretà del Centre d'Esports Sabadell. També marxarem fins a Tarragona. Escoltarem a Sergi Giralt, el copilot sabadellenc, a un mes clavat de la seva segona experiència al Dakar Clàssic. Demà també, per cert, hi ha waterpolo de Champions, hi ha el partit de l'Astralpool Natació Sabadell a casa, a la Finet Work Aquatics, el masculí contra l'Spandau de Berlín, també juga el femení duel de Lliga contra l'Escuela de Saragossa, i avui, aquesta tarda, es presenta el 13è memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo del Can Rull de futbol benjamí. Tindrà lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Demà podrem escoltar totes les reaccions i ja us podem avançar que serà un torneig, les semifinals i la final, que es podrà viure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ara marxem. Quaranta segons per arribar a les dues. Preparada ja la Núria García amb el Notícies Migdia. Nosaltres us enviem una abraçada del Toni González, al control de so, servidor Pau Vitoria, en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà ens hi posem a la una. Aquest programa, el d'avui, el podreu recuperar en uns minuts a les xarxes socials. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.